Misteris al descobert, amb Jordi Batxero.
Primers misteris al descobert d'aquest 2025 amb en Jordi Batxero. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia, Cristina.
Què tal?
I bon any, també.
Bon any, sí, sí, hem començat nou any. I nosaltres, però, ens centrarem en errors, avui.
Errors a Matrix.
A Matrix. Home, Matrix. Mítica pel·lícula.
Sí, mítica pel·lícula que ha donat nom a, en això, a viure a Matrix, no? Ara explicarem una miqueta de què va això. Abans voldria fer una llargueta presentació.
Sí.
I pràcticament jo crec que més de la meitat del programa serà presentació per situar-nos una mica de què estem parlant, perquè això de Matrix no és res nou. La pel·lícula va revolucionar el cinema l'any 99, però tots els temes que es tractaven allà estan en germen, jo crec que des que l'ésser humà és ésser humà, pràcticament.
I tant, aquí hi ha plató per aquí amagat, també, no?
Mm-hmm.
Mira, alguna cosa, només sabia alguna coseta jo. Val, doncs, presentació, som-hi.
Vinga, Matrix, bàsicament, es basa en que hi ha un món que nosaltres no podem veure i que és el món real, i nosaltres vivim amb una mena d'il·lusió. Això no és res nou, això és tan antic com l'ésser humà. Des de les primeres religions fins al naixement de la filosofia occidental a l'antiga Grècia.
Uh-huh.
Tirem 2.600 anys enrere. Tal dia com avui, més o menys fa uns 2.600 anys, va néixer en Tales de Milet,
uh-huh,
un dels anomenats presocràtics. Amb ell es comença a parlar d'allò que en filosofia es diu el pas del mite al logos. Doncs l'ésser humà va començar a intentar explicar la realitat sense recórrer a mitologia, sinó recorrent al logos, no? A la intel·ligència, a la raó.
Sí.
I Tales se l'acostuma a posar com el punt de partida per començar per algun lloc. Tales un dia es va preguntar quin era l'origen o l'essència de les coses, l'arche, que es diu en grec. I Tales va concloure que l'essència i la realitat autèntica de les coses era l'aigua. Això ara em sembla una mica antiintuïtiu, perquè segons Tales tot estava fet d'aigua, que d'alguna manera es solidificava en diferents estats, o vés a saber com s'ho imaginava, perquè poqueta informació ens arriba d'aquesta gent tan, tan llunyana. I va ser el primer que va posar així, sense mitologia, no? A l'origen de què és tot el món que ens està envoltant. Segons Tales, les coses no són tal i com les veiem, sinó que si anéssim una mica al fons, ens trobaríem amb aigua. Al seu voltant després van començar a sortir altres filòsofs que se'ls fiquen al paquet dels presocràtics. Bastant mal trobat aquest nom perquè ningú és pre-res. En tot cas, algú és post alguna cosa.
Sí.
Però, bueno, se'ls hauria de dir filòsofs naturals, no? Perquè van començar a preocupar-se per la naturalesa i intentar veure de què estava composta, no? Eren els primers com protocientífics, no? D'alguna manera. Amb Tales ja tenim això, aquest món que no és el que estem veient. Això Parmenides ho porta molt més enllà, diu que hi ha un món real que no podem accedir més que a través de la intel·ligència i que tot el que nosaltres estem veient és aparença. És una mica, Parmenides em sorprèn perquè s'assembla bastant a la filosofia budista, no? En el qual no és que sigui vacuïtat la realitat, però és una cosa única, immutable, eterna, molt, molt difícil de comprendre. I tant el moviment com el canvi, com el pas del temps, com l'espai, tot això són il·lusions. Vivim en un món d'il·lusions. I aquesta és una idea que es va recuperant al llarg de la història de la filosofia, tant oriental, que és fonamental, com occidental. Després tenim a Plató amb el famós mite de la caverna.
Sí.
Recordem molt ràpidament. Plató imaginava uns homes que havien nascut dintre d'una caverna encadenats, i que només podien veure una paret on s'estaven projectant ombres. Aquestes ombres estaven causades per uns objectes que anaven transportant uns personatges i anaven amb unes fogueres que hi havia darrere d'aquests objectes, anaven projectant ombres, i per aquesta gent que estava encadenada i que només havia conegut la caverna, la realitat no era més que aquestes ombres.
Mm.
Si en algun moment un d'aquests presoners aconseguia alliberar-se i fugir de la caverna, se n'adonaria que la realitat no eren ombres fosques de dues dimensions que es movien per una paret, sinó que eren idees, no? Era el mite a la caverna, bàsicament, és de, per parlar del món de les idees de Plató, no? D'aquesta realitat ideal de la qual participen totes les coses que nosaltres podem conèixer. Aquí ja tenim una explicació més sofisticada, sí, d'aquesta dualitat del món que nosaltres rebem a través dels sentits i d'aquell món numènic que estaria més enllà dels fenòmens i que no podríem arribar a conèixer si no és mitjançant la intel·ligència o vés a saber quin
altre instrument. Sortint de la caverna, no?
Sortint de la caverna. La qüestió és si podem realment acabar de sortir, no? d'alguna vegada. Més endavant, René Descartes, Descartes, pels que no parlem francès, aquest senyor...
Conegut de les dues maneres, sí.
Conegut aquí més com a Descartes que no sí. pas com a Descartes. Aquest senyor també va parlar del seu famós geni maligne. Això era com una hipòtesi que ell deia que podria estar sent enganyat per un geni maligne que li estigués enviant com imatges, no?, al seu cervell, sí, d'un món aparent i que l'estigués confonent, no? I llavors ell es preguntava, com puc saber, no?, que tot això existeix? Com puc saber que jo mateix, no?, existeixo? D'aquí se'n va anar després el penso, doncs, existeixo, que no era res nou, igual que amb Descartes no hi ha res nou, tot està reciclat, no?, d'altres, això ja venia de Sant Agustí, però bueno, no parlarem d'això. Ja Descartes, ja des del racionalisme, no?, ja es plantejava aquesta hipòtesi de que podria ser que la realitat fos alguna cosa ben diferent del que nosaltres estem percebent a través dels sentits. I Matrix el que fa una mica és recuperar, doncs, aquesta idea. Mm-hmm. Si recordem una miqueta la pel·lícula, ara farem spoilers, si algú no l'ha vist, home, primer de tot el renyarem, molt malament, sí, per no haver vist aquesta pel·lícula.
I em sap greu, però ja no és un spoiler, aquesta
pel·lícula.
Ja no
és un spoiler, si volen que es tapin les orelles, 10 segons, no canvieu d'emissora, 10 segons, ho explico molt de pressa. Nosaltres no estem en aquest món, no som tal com som, i aquest món és una ficció, que nosaltres estem endollats amb uns cables al cervell i uns éssers que no són de per aquí ens estan enredant completament. El que veiem, el que sentim, el que toquem, etc., no és real.
Si fossin membres d'un videojoc, no? Gairebé aquí.
Aquí és on volia anar a parar.
Mira.
Perquè això ens portarà a la hipòtesi de la simulació. Que aquí està el quid de la qüestió. Els videojocs, pensem en els anys 70, quan estava el Pong, allò que eren dues pales rebotant una piloteta,
sí,
no? aquella tonterieta.
Quin vici, però, eh?
Nosaltres, jo crec que ni tan sols jo havia nascut quan es va inventar el Pong, però tots el coneixem,
sí,
no? I arrel d'això s'ha anat sofisticant la informàtica d'una manera brutal. Actualment la indústria del videojoc, si no erro, és més potent que la cinematogràfica.
Sí, és així, sí.
Sí, és una bestialitat. Jo vaig estar molt enganxat amb els videojocs als anys 80 fins a meitat dels 90, jo em vaig quedar allà, però els videojocs han continuat. I jo no els he seguit, però ara quan veig algun joc contemporani se'm cau la bava, o sigui, em costa de creure que això pugui ser un món interactiu més enllà dels ninotets pixelats que movia jo amb la Nintendo i la Sega de l'època.
Home,
no?
Dia d'avui, amb Stop Motion i amb coses que realment et mires i dius, estic veient una pel·li, ja no, és un videojoc,
és
no?
Un
és aquesta
sí,
realitat.
Ara ho confonem amb una pel·li, però és que d'aquí 4 dies ho confondrem amb la realitat.
Pot
I,
ser.
I aquí és on volíem anar a parar, no? La tecnologia lúdica dels videojocs, amb 50 anys ha passat de ser dues pales que reboten una pilota a recrear un món immens de tamany, de formes d'interactuar, etc. I d'aquí, si continuem a aquesta velocitat, en breu tindrem problemes per diferenciar el videojoc de la realitat. I això ens porta a preguntar-nos, no podríem estar nosaltres dintre d'un videojoc? I això bàsicament és la hipòtesi de la simulació, que no és una bajanada, és una hipòtesi que es plantegen científics. I de fet, en Neil deGrasse Tyson, que és el divulgador científic probablement més conegut, almenys als Estats Units, deixeble del nostre estimat Carl Sagan, que sempre ens ve a visitar
sortir,
el nostre
home,
programa.
Tant, clar que sí.
Ell mateix afirma que és molt, molt, molt difícil desmentir la hipòtesi de la simulació. Tot això va començar una miqueta amb l'any 77, amb en Philip K. Dick, l'escriptor de ciència-ficció molt conegut, sobretot per obres com Blade Runner, no? Com la... Aquest senyor va fer una conferència l'any 77 que ningú sabia de lo que anava a parlar, es pensava que anava a parlar de ciència-ficció, llibres i de més, i no, el tio es planta allà, i és flipant, si veus trossets d'aquesta conferència, el tio diu que el món és una simulació i que ell està convençut d'això i que el món és això, una simulació, doncs, el que diríem ara, i no sé si feia servir les mateixes paraules, de fet, amb ordinador,
no?
de videojoc, i va agafar molta més força la hipòtesi l'any 2003, quan el Nick Bostrom, que és un filòsof de la Universitat d'Oxford, va escriure un article en el qual ja afirmava que la realitat era una simulació.
Val.
I a més feia uns arguments, no, per demostrar-ho. I realment, quan t'ho planteges d'aquesta manera, et donen com esgarrifances, perquè és que podria ser perfectament. Hi ha gent que s'ho creu, hi ha gent que treballa per esbrinar si és veritat o no, i no estem parlant de quatre friquis youtubers, sinó estem parlant de gent seriosa que té aquest dubte, no? Nosaltres ara fem servir l'analogia de la informàtica perquè és la que tenim més propera a nosaltres, però podria ser una simulació amb quelcom que va més enllà, no?, de la informàtica, i llavors aquí també ens podem preguntar si nosaltres som el protagonista del videojoc o som personatges secundaris o això ens portaria fins i tot al solipsisme. Potser tu no existeixes. Clar. I ara jo estic aquí parlant amb una simulació i la gent que m'està escoltant no m'està escoltant ningú.
Això
o a l'inrevés.
Pot provocar que no dormim, això, Jordi?
Sí, això em podem donar un curtcircuit. Potser sóc jo el que no existeix. Jo sóc una veu creada per intel·ligència artificial i la gent que està escoltant ara el programa no m'està escoltant a mi, està escoltant a una simulació.
Ja total. No estem tan lluny d'això, eh?
No, i per les tonteries que dic, això tampoc no ha de ser tan difícil d'emular amb una intel·ligència artificial. Dones aquí el play i ala, que parli. Avui de què parlem? Dóna-li, en aquest tema, no? La veritat és que la realitat no sabem, no podem saber com és. Nosaltres, a través dels sentits, rebem uns inputs externs. Posem l'exemple de la vista. Tots funcionen igual, però l'exemple de la vista, la llum rebota amb els objectes. Els objectes absorbeixen una part de l'espectre lumínic i en reboten una altra. Això vol dir que la llum que nosaltres veiem rebotada ens entra per la retina i creiem que aquella cosa està feta d'aquest color. Però les coses no tenen color. Les coses refracten una part de l'espectre lumínic i ens fan creure que són d'aquell color. I el color en si tampoc no és res. És una manera que té el nostre cervell de processar la informació que li arriba a través dels ulls. Ens passa amb tots els sentits. La informació que nosaltres estem rebent constantment pels cinc sentits, el cervell la transforma, la digereix i la converteix en una cosa que nosaltres podem entendre. Però el que queda fora de tot això, no hi tenim accés de cap manera, perquè si tu fas una foto estàs entrant en el mateix joc, tampoc no estàs veient la realitat.
Estàs ficant aquesta llum.
Si tu graves un àudio, és el mateix. T'arriben aquestes vibracions que nosaltres li diem so, però que si no tinguéssim un timpà per convertir la vibració en so, tampoc no seria so.
Si no, parla amb un sord o amb un daltònic, per exemple,
correcte,
no? Que tota aquesta realitat ja la veuria, si més no, d'una manera diferent,
exacte,
no?
Exacte, i el tacte ens passa el mateix. De fet, nosaltres no estem tocant res. Els àtoms que ens constitueixen el nostre cos estan repel·lits pels àtoms que constitueixen les coses, de manera que mai no entren en contacte els dos àtoms. Les forces nuclears es repel·leixen. Si nosaltres realment ho toquéssim, acabaríem fonent-nos amb les coses, però no ens fonem amb elles. Sortim rebotats. Ni tan sols podem tocar les coses. És un món molt boig. El món subatòmic, de fet, té unes lleis que funcionen diferents a les del món supraatòmic. Si nosaltres ara agafem el microscopi i anem cada cop més enllà, més enllà, més enllà, deixem de tenir carn a la punta del dit per tenir un grupet de molècules que després són un grupet d'àtoms, que després són un grupet de subpartícules, i allà ja et perds, no? Et perds, i tot el que nosaltres estem veient no és el que està constituint la realitat. Llavors, no estem tan lluny de tot això que deia Tales amb el seu dia. Hi ha dos mons, sembla ser, i nosaltres només tenim accés al que tenim. De fet, és que nosaltres som com una idea. Tots els àtoms que formen el nostre cos,
sí,
al cap d'uns 7 o 8 anys, s'han convertit en altres.
S'han regenerat.
Llavors, nosaltres fa 10 anys no teníem
ni un àtom del que som avui, ara. No?
Però, en canvi, continuem creient que som el mateix, no? Bueno, fins aquí la
presentació ha sigut bona. Anem a parlar d'aquests errors a Matrix.
Aquests errors a Matrix. Aquí ja és el que cadascú vulgui jugar a veure. Perquè si el món és un videojoc, pot ser que tingui alguns errors de programació.
Possiblement.
Tots els jocs que nosaltres fem, hi ha algú que li pot trobar algun error. I com a mínim trobem coses molt curioses, no? Per exemple, les sincronicitats, allò que parlava Jung. Un dia estava Jung entrevistant a una de les seves pacients i la pacient li estava parlant d'un escarabat daurat. En aquell moment Jung mirava per la finestra i li va entrar un escarabat daurat per la finestra. Mm. Això li va trastocar el cervell i va començar a investigar aquestes sincronicitats, no? Que són com coincidències no causals, però que es donen amb una correlació temporal o espacial, que es donen alhora.
Això és quan parles i el mòbil et diu després la notícia de lo que tu estaves parlant.
Això mateix, estàs pensant en una persona i de sobte et truca aquella
Exacte.
Persona, te la trobes al carrer. Aquestes coses es donen constantment. Mm-hmm. L'explicació més escèptica és que estem bombardejats per milions i milions i milions d'estímuls i no és estrany que en algun moment dos d'aquests coincideixin i nosaltres ens quedem amb aquest. Ui, mira quina coincidència! Però també és veritat que de vegades es repeteixen massa, no? I ens fa com sospitar de, ostres, aquí no...
M'estan volent dir alguna cosa i no ho estic entenent, no?
Mira, jo t'explico una cosa que em fa molta gràcia.
Vinga.
Jo he vist que aquí al costat, al Padró, i és un carrer on no hauria d'haver pràcticament trànsit, perquè no té sortida al meu carrer.
Val.
Però és estrany el dia que no et passa un cotxe quan vas per allà. I d'on surten aquests cotxes, em pregunto jo?
On van?
On van? Qui hi ha? Són decorats d'un videojoc, allò que tu vas per un carrer d'un videojoc i estan passant cotxes arbitraris que no van enlloc, que desapareixen després de veure'ls i tornen a aparèixer. Saps? Aquestes coses tan estranyes. O un cas, això és molt, molt inquietant. Quan jo era petit, a casa meva teníem en el menjador aquells mobles immensos dels anys 80 on posaves la televisió, la coberteria, l'enciclopèdia, tot. Aquells mobles enormes que arribaven fins al sostre i que feien 5 o 6 metres d'ample i que eren un bloc de fusta carregat de trastos impossible de moure. En dos moments diferents de la meva infantesa, darrere d'aquest moble em van anar a parar dues figuretes petitones, que jo els hi tenia molt de carinyo. I sempre vaig estar pensant, el dia que ens traslladem de pis...
Les trobaré.
Fotrem a Mart el moble i retrobaré les meves dues figuretes. Quan vam fer la mudança i vam desmuntar el moble, no hi eren. I allà darrere no hi cabia res i jo ni ningú les va poder treure d'allà. Van desaparèixer, fallo de Matrix.
Oh.
Van quedar allà com oblidades i no sé...
No hi eren. Extingir.
I això t'asseguro que va passar. I després també hi ha casos molt curiosos de gent que recorda coses que no han passat i les recorden exactament igual. Per exemple, alguna pel·lícula que no ha tingut gaire èxit però que han vist diverses persones recorden que acaba d'una manera diferent a la que realment acaba.
Una pel·lícula que no existeix, en teoria?
La pel·lícula existeix. El que no existeix és el final que recorda més d'una persona.
Val.
Aquest cas s'ha donat, que dius, ostres, te'n recordes aquella pel·li que... Sí, sí, que al final passa això. I se la posen i no existeix aquest final. Se l'han inventat, però
han coincidit
amb la invenció. Són fallos, això. Ah? Fallos a Matrix? És una simulació?
Podria ser. Aquí deixem la pregunta.
Aquí ho deixem, que cadascú la respongui si pot.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Com sempre, un plaer. Ens retrobem divendres de la setmana que ve.
Perfecte.
A veure amb què ens sorprens.
Molt bé, gràcies, Cristina.